Benvingudes a la Terra Batega. La Terra Batega. A punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
La potencia feminista es capacidad deseante. Esto implica que el deseo no es lo contrario de lo posible, sino la fuerza que empuja lo que es percibido colectivamente y en cada cuerpo como posible. Por eso, la potencia feminista quiere ser un manifiesto de esa potencia indeterminada, que se expresa como deseo de cambiarlo todo.
El capítol d'avui l'hem titulat Recosint el territori, que és el nom que duien els tallers inspirats en la metodologia Cuerpo Territorio, que es van fer amb els col·lectius per explorar els conflictes i les resistències que estan duent a terme al territori de Catalunya. I què és aquesta metodologia? D'on surt? Quines potencialitats té? I quins reptes? Escoltarem els participants d'aquests tallers. Parlarem també amb la Catalina Quiroga, antropòloga, coneixedora de Cuerpo Territorio i part de l'equip del projecte. Coneixerem el procés de creació de l'obra de teatre inspirada en les entrevistes i que ha sigut la manera d'introduir el cos i les emocions en aquests tallers. I també introduirem RERURP, un projecte sobre resistències al Pirineu. Comencem!
Si es volen fer tallers, es volen fer conferències, si es vol explicar tota aquesta problemàtica, doncs com a més gent es pugui arribar i gent, gent que tingui més coneixement de causa que nosaltres, que pugui vindre de fora a explicar, hi ha altres experiències, altres jocs que poden ser sempre enriquidores, o alternatives que han pogut sorgir a altres indrets que puguem assimilar cap aquí, o altres solucions que haguin trobat amb problemes que volem tindre nosaltres mateixos. Poder arribar a més gent i poder difondre missatge a més gent i fer, sobretot fer participar més gent, crec que és interessant. I ja no únicament a nivell que, municipal, sinó a nivell comarcal i a nivell de territori en general.
Hi ha idees noves i sempre trobes coses de les propostes d'altra gent que en altres gent s'han quedat molt bloquejats i sempre estem una mica amb un cercle tancat amb les nostres mobilitzacions que són sempre molt inassemblades, no?
Precisament el GDT es caracteritza per tenir aquesta vessant com del treball propositiu, original, no? De ser defensors de la vida, no? De fer-ho amb humor, amb teatre. El seu tarannà i el nostre tarannà és molt d'intentar cridar l'atenció d'una altra manera, no? No l'activisme clàssic dur d'oposició, no? Com 40.000 hores amb assemblees i tot manifestacions, sinó que...
Més engascador.
Més així. És més com de cridar l'atenció des de la positivitat.
Diari de camp. Tinc una mescla de sensacions que em costa col·locar. Estic molt motivada i excitada quan penso en treballar amb els moviments socials. I a la vegada, tinc un sentiment paralitzador, com de por, de no voler ser rebutjada o presa com «Mira, un altre que ve a observar-nos com si fóssim micos de fira, que ve i que després se'n va». Estic fent la tesi doctoral i estic investigant amb altres companyes en diversos projectes. Però això no em defineix única i exclusivament. També sóc filla, germana, tieta, amiga, veïna i companya de militància. Fa molts anys que milito al meu territori, al meu barri. Una vila de Gràcia que cada cop és menys vila i que possiblement d'aquí uns anys es digui Gràciaville, Gràciatown o alguna cosa així. M'imagino participar com a activista d'una investigació i, tot i que segurament em faria il·lusió que a algú li interessés la nostra feina, també connecto molt amb la demanda de temps que això requeriria per part nostra, individual i col·lectivament. I no em tira enrere, però em fa pensar què faria que ens motivéssim com a col·lectiu a participar d'alguna cosa així. I llavors tot conflueix. La motivació com a investigadora i la recança que podria tenir com a activista és sobretot el dir, clar, aquests espais han de servir per fer d'altaveu i fer que la societat es reconcili amb l'acadèmia. Tenim l'oportunitat de fer les coses diferents. I ho farem.
A l'imaginari col·lectiu sembla impossible renunciar a aquest sistema de desenvolupament depredador de cossos i territoris. Encara que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, la pregunta és si podem pagar el preu de creure que no hi ha alternatives. o vist des d'un altre angle, si podem pagar el preu de pensar que tot allò que estigui sustentat en la raó ens permetrà construir un futur on desitgem i puguem viure-hi totes. Potser tenir un discurs basat únicament en el coneixement científic, però no apel·lant als nostres desitjos, dubtes i sentiments, que és allò que ens fa humans, no sigui suficient per construir hegemonia al voltant d'aquestes alternatives.
A vegades em sento com peix fora de l'aigua que intenta respirar. Vaig estudiar biologia i em vaig especialitzar en botànica. Les relacions humanes amb l'entorn em meravellen i la recerca de la justícia en aquest món boig és el motor que em fa moure. Per això vaig endinsar-me en l'agroecologia, com a pràctica, ciència i moviment transformador de les relacions entre nosaltres i amb els éssers no humans. Ara em trobo fent el doctorat al Departament de Geografia. Podríem dir, però, que si no he perdut el nord és perquè la brújula dels feminismes segueix guiant-me el camí. En aquest projecte ens hem endinsat en la geografia crítica i geografia feminista per explorar com es construeix el coneixement de l'espai que ocupen els conflictes i les resistències. Des dels feminismes hi ha la reflexió constant sobre qui produeix el coneixement i com s'utilitza i comparteix. La reflexivitat, la constant autoreflexió, l'encarnació al cos dels processos, la reciprocitat i la cura són pràctiques feministes que cultiven la consciència de les dinàmiques de poder incrustades en el procés de recerca i que ens ajuden a les investigadores a contrarrestar les relacions asimètriques o extractives quan les identifiquem.
Jo, el projecte és molt interessant i crec que, com Aigua és Vida, hauríem d'intentar, diguem, de participar i treure'n profit en el sentit de que això ens permetrà també formar-nos, molts de nosaltres, i també establir, diguem-ne, una xarxa amb altres entitats, tant d'aquí com de Llatinoamèrica, que treballen amb uns objectius similars als nostres.
És que m'has explicat això dels costes, el que
m'encanta.
No, perquè són formes diferents, no? Aquesta sensibilitat de les coses que ara només són de cap, no? En sèrie, que... Bueno, que ho sé, jo aprenent de les companyes de la condició, no? L'Anna amb la paracrística, no? Tenim una companya de Martafo que també coneix molt el tema musical, bueno, vull dir, com que realment és molt enriquidor i segur que si us engrasqueu a fer alguna cosa que no sigui estàndard, clàssic, activista, ens agrada.
És la idea.
Al juny del 2022 vaig presentar part de la meva investigació a la conferència de geografia feminista Pushing Boundaries, organitzada per la Universitat de Colorado. Allà vaig conèixer la Catalina Quiroga, antropòloga colombiana que actualment està fent el seu doctorat a la Universitat de Lund, a Suècia, i que treballa també amb temes de canvi climàtic al Carib colombià. Alguna cosa va fer clic i ens vam intercanviar els contactes. Jo ja havia començat a indagar sobre la metodologia cuerpo-territorio i ella ho va nombrar a la seva presentació. En aquell moment vaig pensar que era una gran oportunitat per poder treballar amb algú coneixedora d'aquesta metodologia i empapar-me de primera mà. Li vaig proposar si li interessaria formar part de l'equip de recerca d'aquest projecte i així va començar la nostra relació.
Una metodología que te pone como otras escalas verticales y horizontales, como ampliar un conflicto y verlo en otras escalas con otros tipos de voces, incluir otros tipos de debates. Entonces yo creo que es una metodología que independientemente también donde se aplique, lo que permite es complejizar los conflictos que se presentan y eso es muy interesante hacerlo como desde la experiencia cotidiana, pensando también en producción de otros conocimientos.
Per portar el missatge a un públic més ampli, a qui costa connectar amb el fenomen del canvi climàtic, aquesta investigació ha posat l'èmfasi en la trobada entre els cossos i les emocions de les persones que s'organitzen dia a dia per fer front als conflictes derivats de la implementació de polítiques en nom del canvi climàtic. A la teoria de l'efecte s'apunta a la necessitat de formes experimentals i encarnades de conèixer el clima per un canvi transformador, efectiu, així com utilitzar noves metodologies que ens ajudin a apropar-nos a aquestes vivències.
Cuando estábamos en el diseño del taller, uno de los debates era pensarnos estos temas del encuerpamiento y el embodiment, que es como toda esta literatura de habla inglesa que habla también sobre la inclusión del cuerpo en las emociones. Y el encuerpamiento, que viene de esta literatura más latinoamericana, de una de unos conocimientos mucho más indígenas, que implica incluir el cuerpo en la defensa y en la resistencia en el territorio. Entonces nos encontramos con dos literaturas que parecían distintas, que se enfocaban en cosas distintas, pero que al tiempo estaban pensándose cómo incluir el cuerpo y el debate del cuerpo. Y una vez también empezamos a pensarnos este taller y también nuestros debates también como activistas y también como parte de un escenario político, pues también ahí nos dimos cuenta, bueno, entonces vámonos por el encuerpamiento, vamos a hacer un debate de qué encuerpamiento se puede pensar en Europa también, y si bien no desconocemos todos los aportes del embodiment, todos los aportes del debate de las emociones, pues apostemos también por un escenario de lo colectivo y de lo político.
Al contrari de moltes geografies de matriu eurocèntrica, especialment l'anglosaxona, a Amèrica Llatina el territori és sovint llegit en diàleg amb els moviments socials, les seves identitats i el seu ús com a instrument de lluita i de transformació social. Cada cop més veiem com els moviments de dones s'organitzen contra l'extractivisme que passa als seus territoris i terres. Això ha fet que, des dels seus contextos, les companyes del sud hagin volgut posar una mirada feminista als territoris, per entendre com les dones han estat resistint i lluitant-hi. Són aquestes lluites les que han inventat la idea força de cos-territori. La mateixa noció enllaça una mirada que explica com s'estructura avui l'explotació de territoris sota modalitats neoextractives i com reconfiguren també l'explotació del treball, mapejant les conseqüències en la vida quotidiana que produeixen les restes de béns comuns.
Muchas veces cuando trabajaba con conflictos socioambientales en el Caribe, lo que pasaba era que había un vacío de cómo integrar el cuerpo y de cómo el cuerpo estaba siendo afectado por estos conflictos socioambientales. Estoy hablando de agrobusiness, de palma de aceite, estoy hablando de algunos de minería. Y lo que pasaba cuando en los equipos de trabajo en los que estaba empezamos a pensar el conflicto, era que nos dábamos cuenta de este vacío. Y nos damos cuenta de este vacío porque cuando también estábamos investigando sobre esto, eran las mujeres las que siempre estaban allí como denunciando qué era lo que estaba pasando en los conflictos socioambientales.
Els cossos territoris, els coneixements i les emocions han implicat un posicionament polític al voltant de ser, estar i sentir amb i el territori. Quan hi ha conflicte, els llocs, els cossos senten dolors. Els territoris que ocupen aquests cossos són abusats per les empreses extractives, els territoris són danyats i s'hi concreta la violència, feminicidis, assetjaments, agressions cap a cossos que necessiten ser cuidats. La violència que genera l'extractivisme deixa empremtes en aquests cossos i els territoris també. Per tant, el cos-territori és també un concepte pràctic que mostra com l'explotació dels territoris comuns implica vulnerar el cos de cadascun i el cos col·lectiu mitjançant la despossessió.
Empezamos a aplicar cuerpo-territorio en un contexto donde había sequía en medio de unas grandes infraestructuras que controlaban el agua en una zona de Montes de María. Lo que pasaba en esa zona era que había mucha agua, pero la gente no tenía agua. El agua era para la palma. Y ahí hicimos un taller de cuerpo-territorio muy interesante porque era cuerpo-territorio-agua. Y lo que hicimos fue reunir un grupo de mujeres en una cosa que llamamos la escuelita del agua, porque íbamos por diferentes lugares pensando cómo estaba afectando esta sequía en medio de la abundancia. Y con estas mujeres nos pusimos a dibujar siluetas y pensar cómo el agua nos estaba enfermando, cómo el agua nos estaba haciendo sentir bien o haciendo sentir mal y cómo esto estaba conectado como con el gran conflicto socioambiental que era como el acaparamiento de agua y tierra allí en Montes de María.
Cuerpo-territorio és un mètode alternatiu d'entendre l'espai a través del cos i entendre com l'espai que ocupa aquest cos també el transforma. Va més enllà de les emocions particulars i individuals d'un cos. Els cossos tenen un paper essencial a l'hora de configurar les experiències de les persones als llocs. I la pràctica dels nostres cossos, amb el gènere, les preferències sexuals, les habilitats físiques, l'edat, el color o l'etnicitat, és única i depèn dels contextos específics espacials, temporals i culturals on se situïn. Precisament per això, els cossos no poden ser entesos com projectes individuals o entitats autònomes, sinó més aviat com productes relacionats, construïts amb els altres.
si volem començar a canviar-ho, hem de començar per nosaltres mateixes. Si volem acabar amb la individualització, pues, vaig a no posar-me només a mi per davant. I que, evidentment, que amb això no estic passant per sobre les cures, eh?
No es tracta d'un rotllo productivista, però és que no hem de confondre el compromís amb la producció, no?
Total.
Un compromís polític i un compromís
de transformació, cap a la transformació.
El més important, perquè jo penso que ara el que fa falta, és canviar la forma de pensar de que no és possible fer les coses. No? De que ahí no podem fer res. Aquesto, això pesa molt, i encara que hi ha gent que treballa, pesa molt. Entonces, esa labor seria molt important.
De
que és possible, que si posem cadascú el gra de sorra que siguis capaç de fer i la unes a l'altre gra de sorra, podem fer una muntanya.
Aquesta metodologia s'inspira dels feminismes comunitaris, de les geògrafes feministes llatinoamericanes i dels feminismes decolonials. Les accions col·lectives de defensa del territori davant els extractivismes de les dones indígenes han visibilitzat els cossos territoris, aquest concepte pràctic que defineix el cos com primer territori i que s'hi encarna.
La gente empezó a hablar de cosas que no había hablado antes, porque el debate antes de incluir el cuerpo era el debate del acaparamiento, el debate del despojo. En Colombia es afortunadamente el debate de la violencia, pero cuando incluimos este debate del cuerpo empezaron a salir otros temas más cotidianos, ¿no? Enfermedades, infecciones urinarias, problemas en los partos, enfermedades en la piel en los niños, cómo cuidar estas cosas. Entonces salieron cosas que no habían salido antes y creo que fue una experiencia muy bonita porque además las mujeres también empezaron a darse cuenta que había otras cosas que reclamar. Y ellas también empezaban a decir como, bueno, claro, aquí el debate es por el agua, por la tierra, pero también por la salud.
El concepte cuerpo-tierra representa un continuum entre la terra i els cossos. Uneix les lluites de les dones indígenes per defensar els seus territoris contra l'explotació extractiva amb la violació històrica dels cossos d'aquestes dones. A més de ser una proposta cosmològica i epistemològica, també és una crida política a defensar i recuperar el cos com a territori, una base per promoure la vida i la dignitat alhora que es resisteix a l'explotació capitalista i patriarcal.
¿Cómo fue el proceso de pensar una metodología muy latinoamericana, muy desde el movimiento social latinoamericano, en un contexto europeo, específicamente en Cataluña?
El proceso ha sido largo, diría. Primero de todo, por intentar conocer exactamente de qué se trataba, ¿no? Cómo funcionaba, pero luego... cuando ya empecé a integrar esa idea, ¿no?, o esta metodología en mi manera de pensar el trabajo con los colectivos, allí fue donde empezó un poco, bueno, donde empecé a tener pues dudas, miedos, pero creo que poder introducir el sentir y el cómo esos cuerpos están en un territorio que igualmente también está siendo violentado y agredido a otro nivel, ¿no? Pero violentado y agredido por unas políticas públicas que no tienen en cuenta los sentires y los haceres de las personas que están viviendo en esos territorios, pues pensaba que podía ser una buena forma. Eso es lo que me inspiraba y pues en este proceso creo que también he ido encontrando, así como al principio veía este gran abismo, como que al final del proceso creo que he encontrado más puentes, ¿no?, para hacer cruzar de un sitio a otro. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es posible como hacer viajar esta metodología en un contexto tan diferente?
Yo lo que creo es que en este diálogo también nos abrió muchas más posibilidades de pensar, por ejemplo, qué es violencia, qué es despojo, qué son estas cosas, porque a veces anclamos estos conceptos como a unos contextos muy particulares. Pero con este ejercicio lo que hicimos fue darnos cuenta que la violencia también se puede entender de una forma más amplia, que el despojo también se puede entender de una forma más amplia, que esta metodología nos permitió poner en debate y también ampliar este tipo de concepto. Pero también es una cosa como de desesencializar estas metodologías. Entonces, como es una metodología que nace en un contexto indígena, que nace en un contexto movimiento social, lo que yo a veces me encontraba era que la gente en Europa en general, en el debate, decía, no, pero nosotros, ¿cómo vamos a aplicar esto si esto no tiene nada que ver con nosotros? Y un poco nuestro ejemplo lo que muestra es tiene todo que ver. Pensarnos el cuerpo es una tarea de todo el mundo, pero pensarnos el cuerpo también de una forma súper política. Y para serte honesta, yo con estas metodologías y con estas cosas, también lo que estoy buscando también es un ejercicio político también de la forma como yo hago academia. Y es decir, el conocimiento puede venir de cualquier parte. Las metodologías pueden venir de cualquier parte, ¿sí? No para que la academia lo valide tiene que ser solo conocimiento técnico. Tiene que ser conocimiento blanco, conocimiento europeo. Y yo creo que la apuesta de esta metodología y también por lo que en medio de nuestros debates que nos convencimos mutuamente que era la metodología que se podría utilizar para el proceso, era también un debate político de desblanquizar este debate. Y por eso creo que es totalmente posible pensar estas metodologías en contextos distintos y reconociendo que nacen de posicionalidades y nacen de proyectos políticos particulares. Y creo que lo que hicimos es el ejemplo claro de esto. O sea, podemos poner en diálogo estas cosas.
A finals de 2023, l'equip del projecte va fer dos tallers de cartografia col·lectiva, un amb els col·lectius d'energia al Pallars, el 25 de novembre a Salàs de Pallars, i l'altre amb els col·lectius d'aigua a Girona, el 16 de desembre al Centre Cívic del Pont Major.
Avui és dijous i hem vingut tot l'equip a Salàs de Pallars a preparar l'espai pel taller del dissabte. Estic molt nerviosa. A més, avui serà el primer cop que veuré l'obra de teatre. Confio plenament amb la Maria i la Lili, però a vegades dubto molt de mi. Sí, el síndrome de la impostora. Vindrà gent? Els agradarà? Voldran seguir construint aquest espai conjunt de treball? Els nervis de la logística, d'oratòria, em sabré explicar? Funcionaran els tempos que hem pensat? El que em feia estar molt tranquil·la era saber que la Catalina, amb qui havíem estat pensant-nos part del taller, estava allà. Que la Maria i la Liliana havien fet un treball exhaustiu i molt professional. En els passes tècnics que vam fer el dia abans del taller, a mi em van caure unes llàgrimes. Era emoció de veure la feinada que havien fet i la tendresa i dedicació que hi havien posat. I això, certament, em deixava molt més tranquil·la.
L'exploració de la metodologia cos-territori i l'aterratge en el context concret de Catalunya ens ha portat a integrar el teatre als tallers amb els col·lectius per explorar amb les persones implicades en els conflictes socioambientals que connecten amb canvi climàtic, com aquests conflictes es donen, quina és la seva representació, com ho viuen els cossos i quines solucions es podrien plantejar de cara al futur per resoldre aquests conflictes.
Hice las entrevistas, cuando ya las tuve hechas y transcritas, se las compartí a María y Lili, que Lili también es una compañera de María que juntas trabajan, bueno, que tienen una compañía de teatro juntas. Y entre ellas dos hicieron todo el trabajo de desmenuzar la información de las entrevistas, de, ¿no?, de darle pues, toda la épica teatral, ¿no?, al conflicto y a las articulaciones de resistencia por parte de los colectivos y también con mucha audacia introdujeron, ¿no?, la idea este del cuerpo dentro de la obra para que luego en el desarrollo del taller como más cartográfico en sí, ¿no?, que diseñamos, ya no partiéramos de cero, sino que partiéramos de cómo nos hemos sentido viendo esto.
Nosaltres, Lili i jo, som, bueno, Lili una actriu i periodista, i en el meu cas, actriu i investigadora ambiental. Aquesta feina era adentrar-se en una recerca, que era la de Maria Borràs, en la seva tesi doctoral, en un territori que no coneixíem, i només apropar-se a aquesta realitat, a aquest territori, a la complexitat de la situació, no?, dels conflictes que es presenten, doncs ha sigut un procés exigent. La peça final pot ser, sembla liviana, no?, i és dinàmica i és un format una mica més lleuger, però tot el que hi ha hagut al darrere ha sigut molt pensat, planificat i li hem donat moltes voltes. També ha sigut un procés de creació col·lectiva en la que, òbviament, Lili i jo hem posat una mirada externa i artística al conflicte, però també hi ha hagut altres mirades, no? Com les de les altres investigadores que estaven presents al projecte i a la recerca. I llavors, bueno, va ser un procés molt emocionant. Es confiava en nosaltres per poder portar aquestes veus i fer una anàlisi des de l'eina teatral i crear una peça. I també amb molt de respecte amb això, no? De ser conscients que érem dues persones alienes al territori que estàvem posant la nostra mirada i des de la nostra veu, la nostra perspectiva, estem retractant unes situacions que són força complexes. I llavors, bueno, hem intentat jugar una mica amb això, no? Vam decidir també de crear dos personatges que estan més a dalt, no? La terra i l'aigua, com un contrapunt també a aquestes històries, contrapunt a nivell de testimoni, però també a nivell temporal, a nivell de format, fins i tot des d'una vessant més còmica, per poder donar un contrapunt també a la intensitat de la peça. I el que hem volgut ha sigut una mica jugar amb tot això, no? amb la complexitat d'un procés, però no només a nivell de continguts, de perspectives, idees, reivindicacions, sinó també a nivell emocional, que és amb el que creiem que el teatre pot ressonar també molt. No? Posar persones al centre, les seves emocions, les seves sensacions, contradiccions, pors, silencis, i poder jugar amb això per presentar una peça que sigués dinàmica i a la vegada doncs, reflexiva i crítica i informativa del que està passant.
Hola, tierra bonita. ¿Qué haces? ¿Dibujando otra vez con las nubes, pintando líneas en el cielo?
Las líneas ya no me calman. Ah. No sé si la gente termina de entender mis mensajes encriptados.
Ya.
Así que, agua, he decidido hacer un recurso contencioso planetario.
¿Un qué?
Un recurso contencioso planetario. Estoy asesorándome del sol, el aire y alguna amiga abogada que sabe mucho de leyes ecológicas. Les voy a meter una demanda amigable a los humanos. Un ultimátum. O me respetan y cambian, o se van todos a vivir a Plutón.
Espera, que no entiendo. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Sacudirte y que salgan todos disparados?
No sería mala idea, pero les daré una última oportunidad legal, con mi pliego de peticiones y con un plazo máximo de tiempo.
Després de l'obra de teatre i d'un petit teatre fòrum, el taller va continuar amb l'exploració de la cartografia de cuerpo-territorio pròpiament. Primer, les participants van fer un exercici individual de situar en el seu cos on i com sentien els conflictes i on i com sentien les resistències. Després d'això, per grups, van fer una construcció col·lectiva d'aquest territori de conflicte i resistència i finalment hi van situar les siluetes que havien fet en la part individual, exposant per què les situaven en l'espai concret on les posaven. L'última part del taller va ser una posada en comú dels diferents territoris creats pels petits grups i una discussió oberta de com seguir construint el territori que volem.
Ahora que ya hemos hecho los dos talleres que hicimos con los colectivos, uno con los de energía y otro con agua, tanto mi sensación personal como también feedbacks, ¿no?, que nos dieron las participantes de los talleres, creo que fue un total acierto, también por la manera en cómo hicimos el diseño, ¿no?, y las partes que tenía el taller, pero creo que como nos da mucho la oportunidad de poder pensar estos conflictos y cómo los colectivos articulamos las resistencias desde este sentir, ¿no?, y desde este también qué necesitamos como y al final también es un poco una discusión ética, o sea, de la militancia ética, ¿no?, o de la ética de la militancia, ¿no?, de cómo podemos sostener en el tiempo pues eso, la militancia en los colectivos. Pues sí, quizás a veces si nos paráramos a pensar cómo nos estamos sintiendo depende de qué cosas y cómo O sea, poder también reconocernos en la fuerza colectiva, ¿no? De este cuerpo, del cuerpo colectivo, como le habíamos llamado, ¿no? En algún momento. Creo que el poner el cuerpo también hizo que salieran otros conflictos relacionados con el territorio, ¿no? Como, por ejemplo, pues salieron cosas también, pues, de temas de aborto, temas de la sexualización de los cuerpos en el espacio público. Y que eso me pareció súper interesante porque en un principio estábamos hablando, ¿no?, de conflictos de energía, pero que creo que al usar la escala cuerpo salieron otros elementos.
Lo que demostró el taller y lo que demostró como todo el proceso y el diseño, incluir el teatro, e incluir la cartografía, e incluir el cuerpo territorio en un mismo espacio, lo que demostró esto es que es una metodología que se puede adaptar a muchos lugares, que es una metodología que se puede repensar y que abre la puerta al arte también, que abre la puerta a otros lenguajes. Entonces yo creo que lo primero con esto fue que el ejercicio mismo de la aplicación de todo el taller, que incluyó teatro, que incluyó cuerpo territorio, que incluyó la cartografía, pues me parece que es un ejemplo muy bonito de cómo integrar política, investigación, activismo, arte y teoría también académica para pensarse un conflicto. Pero es que esto pasa en Colombia y pasa en Costa Rica, y es que esto está pasando en todo lado porque la forma como actúa el capital es la misma: despojando, no escuchando, imponiendo políticas sobre la vida cotidiana, transformando la vida cotidiana de formas que la gente no le interesa, ¿sí? O sea, que formas que la gente no quiere que le intervenga en su vida cotidiana. Entonces yo creo que en ese sentido también fue muy potente, porque más allá de generalizar, lo que nos permite es entender cómo funcionan los escenarios de depredación de la naturaleza y cómo esto afecta de forma particular. Entonces tenemos como lo general, pero también de nuevo el cuerpo, ¿sí? Cómo los cuerpos se responden como a estas formas súper depredadoras de pensar la naturaleza, que además interesante en esta investigación en particular, claro, salieron un montón de conflictos, pero al final los conflictos estaban relacionados también con políticas de cambio climático. Entonces también es que abre un debate de nuevo, es como, ojo, porque las políticas también son extractivistas, las políticas y la forma de construcción de las políticas también puede afectar la forma como la gente se relaciona con sus territorios, sus vidas cotidianas y las formas también como construye territorio todo el tiempo.
Amb la realització d'aquests tallers, he finalitzat una primera part del treball de camp. Però això no acaba aquí, sinó que té la intenció de seguir amb els projectes amb els que està germanat, com ara ReRoot o els de Defensores Territorials. I de què van aquests dos projectes?
Per poder donar continuïtat a aquests espais d'investigació-acció, hi ha un diàleg entre diferents projectes. El primer d'aquests, que continuaran els propers anys, és el projecte ReRoot, que neix d'una col·laboració entre la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona. I aquest projecte se centra en els debats i en les lluites que s'estan consolidant al Pirineu català i que són una resposta a l'emergència climàtica, però també a les múltiples crisis del model socioeconòmic i de desenvolupament vigent. I se focalitza en iniciatives d'acció col·lectiva en tres àmbits: tots aquells moviments de defensa del territori i d'oposició a conflictes socioambientals, iniciatives de l'economia social i solidària i iniciatives d'acció col·lectiva entorn a l'agroecologia i la sobirania alimentària. El segon projecte és aquest programa de defensores del territori, col·laboració entre la Universitat de Girona i l'ONG Farmamundi. I aquest vol promoure una construcció d'una ciutadania compromesa en temes de drets humans en el marc de les ODS del 2030. I en particular fa referència als drets de les dones i als drets del medi ambient en un context d'emergència climàtica, posant l'èmfasi en conflictes socioambientals en tres països: Guatemala, Salvador i Catalunya. I és un projecte que connecta la recerca amb la sensibilització, la comunicació i la incidència política. En el fons, esperem que aquests projectes i programes poden donar així continuïtat a les nostres accions i una col·laboració més enllà en el temps amb els moviments socials.
La potència feminista se refiere sin dudas a una teoría alternativa del poder. Potencia feminista significa reivindicar la indeterminación de lo que se puede, de lo que podemos. Es decir, que no sabemos lo que podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los límites que nos hicieron creer y obedecer. No se trata de una teoría ingenua del poder. Es entender la potencia como despliegue de un contrapoder, incluso de un doble poder. Y, finalmente, la afirmación de un poder de otro tipo. Invención común contra la expropiación, disfrute colectivo contra la privatización y ampliación de lo que deseamos como posible aquí y ahora.
Acabem d'escoltar un fragment del llibre La potència feminista o el deseo de canviar-lo todo, de Verónica Cago. Aquest llibre està escrit en clau de recerca militant, entre assemblees i aturades, en diàleg amb companyes de tot el món, des de dins de les dinàmiques organitzatives. És un diagnòstic de la crisi que permet posar en connexió la violència contra les dones amb els règims globals contemporanis d'acumulació i de govern, amb l'actual patriarcat colonial de les finances, la necessitat de compondre les rebel·lies, desplaçant la retòrica de la victimització, el cos a cos que permeten les assemblees i els conflictes compartits. El desig de canviar-ho tot, del qual també sorgeix aquest llibre, ja s'ha demostrat imparable.
Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo. Penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant. Per seguir escoltant com batega la terra...
Perquè, com ens diuen les companyes de la directa, el territori de combat és aquí i ara. I les possibilitats d'autoorganització també. No en un projecte tancat i definit, sinó fent emergir i redefinint el fet comunal, tot democratitzant les relacions socials existents, perquè només el fer canvia i nega un estat de coses donades.
Aquest projecte ha estat finançat per l'Instituto de las Mujeres i està germanat amb altres projectes com ara RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu, o el projecte de defensores territorials de Farmamundi. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega. La Terra Batega. Apunts per un món mobilitzat.